Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Educació planteja classes amb només 15 alumnes de cara al setembre. Al diari de l'Heraldo d'Aragón, la ministra d'Educació parla de la fi d'un curs molt complicat i de la reforma educativa que ha reprès la seva tramitació en plena pandèmia. Isabel Celà ha donat per fet aquest dilluns que si no hi ha vacuna, els col·legis tindran la meitat d'alumnat a les aules. Dependrà en tot cas de les comunitats autònomes, ja que són elles les que fixen la data d'inici de curs. La idea és que es torni cap a aquestes dates al setembre, però això sí, en grups reduïts de tot just 15 alumnes per aula per evitar que s'incompleixin les mesures de distància social. I el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha assegurat aquest matí a Catalunya Ràdio que Catalunya podrà detectar casos en 48 hores com ha plantejat el Ministeri de Sanitat. Però això sí, ha obert la porta a que zones com ara Barcelona i la seva àrea metropolitana hi puguin arribar una mica més tard. I avui podem llegir a La Vanguardia que el govern català es planteja demanar que la desescalada s'endarrereixi a Barcelona Ciutat. La Conselleria de Salut està estudiant la possibilitat de demanar al govern central que la capital catalana i la seva àrea metropolitana entrin més tard en aquesta fase 1 de la desescalada, que en principi hauria d'arribar a Catalunya el dia 11 de maig. L'elevat risc de rebrot faria aconsellable, doncs, esperar una mica més. I el govern de Pedro Sánchez busca salvar la pròrroga de l'estat d'alarma i alerta de caos si no s'aprova. 48 hores de la votació al Congrés, PP, Ciutadans i PNB suposen allargar l'estat d'alarma i Pedro Sánchez no té garantits els suports necessaris. El líder dels populars, Pablo Casado, ja ha advertit que amb la informació que tenen no poden donar suport a una pròrroga la quarta de l'estat d'alarma. I la xifra de morts a Catalunya per coronavirus ha tornat a augmentar després d'uns dies a la baixa. Des d'ahir s'han notificat 174 morts noves des de les funeràries que fan ascendir la xifra total fins als 10.682 persones mortes. I ja per acabar us destaquem que el papa francès ha expressat aquest dilluns el seu desig que hi hagi pau a les famílies i unitat a l'Església. A l'inici de la missa a la Casa de Santa Marta Francés ha pregat per les famílies tancades a casa per aquesta pandèmia de la Covid-19. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Quins dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal? El nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb masomega.rojo i Coralcard. Ara mateix truco al 669 56 17 68 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Avui és dimarts 5 de maig de 2020 i esteu escoltant Laudato Si cada dia. Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries, que impulsa justícia i pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el primer i en el sisè capítol, el Papa Francesc parla del repte d'engegar processos de regeneració compartits.
La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d'estils de vida, de producció i de consum. Moltes coses han de reorientar el seu rumb, però primer de tot, la humanitat necessita canviar. Fa falta la consciència d'un origen comú, d'una pertinença mútua i d'un futur compartit per tots.
Laudato Si cada dia és una iniciativa per promoure la conversió ecològica integral.
La xarxa de parròquies ecosolidàries, que impulsa justícia i pau, publicarà cada dia, durant tot el mes de maig, un missatge en clau de conversió ecològica, com el que heu pogut escoltar. Seran petites reflexions en format àudio que, per cert, podreu anar escoltant a través de Ràdio Estel dues vegades al dia, a la una del migdia i a les nou del vespre. Tot plegat amb el lema, com escoltàveu Laudato Si cada dia, en referència al cinquè aniversari de l'encíclica del Papa Francesc. En parlem a aquesta hora de la campanya que durarà fins diumenge 31 de maig amb Maria Bargalló, coordinadora de la xarxa de parròquies ecosolidàries. Senyora Bargalló, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Per posar un context... per posar un context tot plegat, eh? Què és i quina és la tasca primordial de parròquies ecosolidàries?
Doncs les parròquies ecosolidàries simplement són parròquies o, bueno, de fet, no només parròquies, parròquies o comunitats cristianes en general que, doncs, volen aprofundir en el missatge de l'encíclica Laudato Si i volen llançar-se a practicar-la, per entendre'n.
D'on neix aquesta proposta o aquesta campanya nova amb aquests petits àudios, amb aquestes indicacions, amb aquests missatges ecosolidaris que podrem anar escoltant cada dia?
La campanya en concret, doncs, sorgeix a partir, doncs, de Justícia i Pau, que és qui està impulsant aquesta xarxa de parròquies ecosolidàries, i el que vol és difondre, doncs, alguns missatges de l'encíclica. De fet, és fer petits tastets perquè a tothom li agafin moltes ganes de llegir-la i després de practicar-la. I la idea, doncs, és que tothom, durant aquests dies, coincidint amb el cinquè aniversari de la publicació de l'encíclica, doncs pugui fer això, la pugui escoltar i tingui moltes ganes de llegir-la i de practicar-la.
Vostès des de xarxes de parròquies ecosolidàries escriuen el següent: és urgent posar en pràctica una espiritualitat amb contingut ecosocial i generar processos de canvi cap a la conversió ecològica integral. La pregunta és: com es fa una tasca tan ingent com aquesta?
Pues a poc, pas a pas. Nosaltres el que diem és que quan hi ha una gran utopia o un gran repte com el que tenim avui en dia, doncs el que s'ha de fer és començar a caminar. Això és el que sabem tots els cristians de totes les èpoques. Tots han tingut els reptes encarnats en el món en el nostre món, en el món que ens toca viure, en el nostre moment de la història, i el que es tracta és de saber llegir l'Evangeli encarnant-lo en la realitat del dia a dia i aportar la bona nova de que un altre món és possible, de que podem viure d'una manera diferent, de que hi ha una altra manera de poder gaudir de la vida, d'acostar-se a les altres persones, de sentir-se en comunió amb tots els éssers creats, de sentir-se en comunió amb el Pare. Mm. I, per tant, en el fons, és el missatge de conversió que sempre porta l'Evangeli encarnat en el dia d'avui, res més que això.
De moment, el que sí que han sabut fer, i molt bé, sumar esforços, perquè déu-n'hi-do hi ha el nombre de parròquies que formen part de la xarxa, no?
Sí, sí, sí. Ara hi ha, en concret, crec que tenim 62 inscripcions, perquè tenim una pàgina web i llavors allà hi tenim la possibilitat d'inscriure's. I en aquests moments tenim 62 inscrites, que no vol dir que no hi hagi moltes més parròquies que utilitzin els materials que oferim a través d'aquesta pàgina web. Però, bueno, en tot cas, estem contents perquè és una iniciativa que va començar a caminar l'any passat d'una forma una mica com experimental, i aquest any és quan estem fent una difusió una miqueta més àmplia, i, de fet, doncs tothom s'engresca amb bastanta facilitat, el qual no vol dir que, vull dir, tots fem camí, eh? La idea era aquella que us deia al principi d'anar fent petits passos.
Cinc anys després, segueix vigent el Laudato Si del Sant Pare per esdevenir una societat més justa i solidària amb el nostre entorn, oi?
Sí, perdona, no he acabat d'entendre la pregunta.
Deia, cinc anys després, tot i que hagin passat cinc anys, el Laudato Si segueix més vigent que mai.
I tant, i tant, i cada dia més, perquè la nostra societat necessita canviar d'una forma, doncs, urgent. Això és una realitat que, bueno, que es veu des de tota, vull dir, no fa falta ser creient per veure-ho, vull dir, és una realitat social. El que passa és que moltes vegades hi ha mirades en què es pensa que només des d'una perspectiva tècnica, buscant noves maneres doncs, de solucionar els problemes tècnicament, o bé doncs, canviant de manera de consumir, o que ja n'hi ha prou. I la realitat és que fa falta un canvi molt més profund. És una miqueta la cita que heu llegit just abans de començar aquesta entrevista, no? Que és la humanitat sencera que ha de canviar. Hem d'entendre, doncs, que necessitem una comunió molt més profunda entre germans, però també amb tots els éssers vius i també amb Déu, no? Sentir-nos realment criatures i no sentir-nos amos i dominadors de tot, que és una mica el que ens està passant. I per això necessitem una espiritualitat, possiblement cadascú des de la seva pròpia perspectiva, però una espiritualitat en profunditat que s'encarni en el dia d'avui.
No sé si d'alguna manera l'ésser humà ha arribat a estar en pau amb el medi ambient darrerament, i li pregunto, perquè arran d'aquesta crisi sanitària que estem patint, sí que s'ha dit molt que la nota positiva seria el benefici mediambiental que està tenint tot plegat, no?
Sí, exactament. El que passa és que tenim poca memòria, i ara en aquests moments doncs ens sembla que hem avançat, però és molt possible que en el moment en què deixem de tenir por, entre cometes, doncs tornem una mica al de sempre, no? I llavors n'aprenem poc. Necessitem un canvi personal molt més en profunditat i un canvi de les estructures molt més en profunditat. I per això necessitem un motor fort, i per això nosaltres subratllem aquest aspecte de l'espiritualitat. Ens sembla que pot ser aquest motor.
En definitiva, l'ecologisme és un nou estil d'evangelització?
A veure, jo crec que pròpiament és que la paraula ecologisme em fa una mica de por, perquè s'entén com que són d'aquestes paraules que últimament estan bastant gastades, moltes vegades s'entén malament. ecologisme entès en un sentit ampli, en el sentit que ens en parla el Papa Francesc, que és el de l'ecologia integral, és a dir, aquell tipus d'ecologia que agafa tots els camps de la persona, i no només el camp, diguem-ne, de ser verd. No sé si m'explico, però...
Sí,
seria un ecologisme integral. Si és un ecologisme integral, sí.
Per últim, deixi'm preguntar-li a aquesta hora, perquè... Si jo sóc d'una parròquia, com em deia, estem sumant parròquies, de moment són més d'una seixantena, hi ha moltes més que utilitzen el material que poden trobar a través de la plana web de xarxa de parròquies ecosolidàries, però si jo sóc d'una parròquia i vull formar part d'aquesta xarxa, com ho he de fer?
Doncs és molt fàcil, només han d'entrar a la pàgina web, que és justiciapau.org/ecoparròquies, i entrant en aquí trobaran un espai per inscriure's. A partir d'aquí doncs ja entrarem en contacte i podran, els anirem enviant notícies i, en funció del que ells vulguin, perquè no hi ha una obligació de res, és a dir, simplement és estar en disposició de fer camí. Per tant, en la mesura que ells vulguin, podran anar acollint-se a les propostes que fem, utilitzar els materials, fer ells també propostes, perquè això, tal com diu el nom, és una xarxa. És a dir, no es tracta només unidireccionalment, que nosaltres els hi proporcionem coses, sinó que ells puguin participar. I, per tant, ells ens poden, a través també de la pàgina web i de l'adreça de correu electrònic i el telèfon que hi trobaran, doncs poden simplement enviar-nos les seves pròpies iniciatives, els que ells han fet, comentaris, i per tant, anant a la mateixa pàgina web i poden trobar doncs això, exemples d'altres parròquies, de les coses que estan fent, com ho estan fent, i per tant, és simplement la xarxa és un ajudar-nos a caminar plegats en aquest sentit.
Sempre oberts a la participació, sempre oberts a fer xarxa, i sempre oberts a escoltar parròquies ecosolidàries. Maria Bargalló, coordinadora de la xarxa de parròquies ecosolidàries de Justícia i Pau, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Ja ens veuen en tants micòlegs com jo.
I nosaltres que continuem amb més bona música quan passen 18 minuts de les 9 del matí i ho fem amb Roxette.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
25 minuts que passen de les 9 del matí, com cada dimarts a aquesta hora, que estem predisposats a escoltar les notícies en clau social, que com sempre ens porta Àngel Miret amb la seva mirada crítica. Àngel Miret, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora, Joan. Bon dia.
Temes que ens portes en un dia com avui, eh?
Doncs mira, el primer de tot és de que, malgrat tot, segueix augmentant molt la despesa militar.
I tant, i tant. En vam parlar l'altre dia en aquest programa amb Jordi Armadans.
Doncs aleshores ja teniu dades i jo alguna m'escandalitza i potser des d'una perspectiva que no sigui numèrica faré algun comentari. Mm-hmm. Per exemple, que els països amb més despeses són els Estats Units, la Xina, la Índia, Rússia i Aràbia Saudí. I aleshores aquí hi ha dos interrogants. Índia? Però si la Índia encara hi van les ONG a atendre la gent perquè es mor de fam. Com és possible que el govern de la Índia segueixi gastant amb aquesta despesa per matar, mentre a casa seva milers i milers de persones passen misèria? I l'altre interrogant és, i Aràbia Saudita? Què fa Aràbia Saudita, que vol ser el policia de tot l'Orient Mitjà? I alguna altra informació, per exemple, que Estats Units representa la despesa d'Estats Units el 40% pràcticament de la despesa militar global. I encara que ens sembli des de la perspectiva occidental i la influència que tenim informativa, que, per exemple, els Estats Units gasta 10 vegades més que Rússia.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aquí a Sud-amèrica tenim el Brasil, que de la regió de fa més del 50% de la despesa. I així seguim, Joan, fent despesa per matar. I no hi ha manera d'aturar-ho. Això sembla que no hi ha manera perquè aquests darrers anys hi ha hagut un fort increment de despesa en aquest sentit.
Fa por un món així,
aquest era el primer tema, reflexionar perquè tots plegats pensem en què ens gastem els calés.
Uh-huh. Fa por un món així, eh?
Joan, no et sento.
Àngel?
Sí.
Ara. Que no ens sentíem encara. Més temes que ens portes en un dia com avui, evidentment, vols parlar de la Covid-19, eh?
Bueno, no tant el Covid com la malaltia, tot això, uh-huh. Que ja és diferent, sinó d'una reflexió que ha fet el pare el Miquel Mosset, monjo de Montserrat, on per cert, que això no estava previst, però també es poden posar llantions a la Mare de Déu de Montserrat a través de sistemes informàtics. En fi, això, qui vulgui, es pot fer. A través, es veu que hi ha uns correus del Centre de Coordinació Pastoral d'allà, el pare, Joan, crec que és el Joan Maria Maiol, uh-huh. I aleshores poden les persones que tinguin alguna promesa, que hagin desig, manifestar el desig de posar el llantió, ho poden anar a fer, i llavors ho fan des d'allà, ho fan s'encén els llantions, i es fa la demanda, bueno, etcètera. O sigui, que sàpigues que si algú hi té ganes i intereses, pot seguir posant els llantions de la Mare de Déu. No, jo em referia ara, tornant a Montserrat, al pare Miquel Bauset, uh-huh. que arrel d'algunes manifestacions de sectors fonamentalistes de diverses religions, que diuen que el Covid és un càstig de Déu, doncs, per exemple, un dels que ho va dir Joan és el ministre de Salut d'Israel, Jacob Lichtman, que va afirmar que Déu castigava els pecadors amb el coronavirus. En fi, resulta que dies després va donar positiu ell mateix.
Vaja.
I aleshores, sobre aquestes reflexions del pare Miquel Bauset, jo volia fer, arrel de les seves pròpies reflexions i amb el seu mateix esquema, volia fer dos o tres referències al debat sobre per què la temptació, moltes vegades, de pensar això, que és el càstig diví. Primera, en l'àmbit també del judaïsme, el rabí Manis Friedman, diu que davant d'aquest debat els canvis que ens hem vist obligat a fer pel Covid és una oportunitat per tal de repensar on posem a partir d'ara la nostra energia. Perquè diu ell que hem estat capaços d'estar més a casa, de consumir menys, d'anar a futbol, d'anar al teatre, etc. Primera reflexió. La segona és la de Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, que diu: Déu no té mans, les seves mans són les nostres. Això que pot escandalitzar una mica, eh? Uh-huh. I diu, som nosaltres responsables de les guerres, la fam o les pandèmies, ja que som nosaltres els que provoquem la misèria, els conflictes bèl·lics, els desastres naturals, alterant o agredint el curs natural de la Terra. Després en parlarem una mica. Bé, el tercer és de l'expresident de l'Uruguai, un personatge extraordinari, José Mujica, i que diu: això no és una guerra, això és un desafiament de la biologia per recordar-nos que no som els amos absoluts del món. Ho recordeu, això? En canvi, el que deia el president Sánchez i els ministres, que des del primer moment sempre parlaven de la guerra, de que necessitem que tots siguem soldats, que aquestes... Doncs bé, aquí ens sortim, eh? No, fora tot aquest debat sobre la guerra. I també el mateix Mujica s'adreçava al que ell anomenava els mil milionaris aquests darrers dies, els que acumulen, diu ell, eh? Més i més diners i insensibles al sofriment, i diu, literalment, diu que deixin de fotre. Joan, te'n recordes la Bordeta?
I tant, un clàssic.
Pues això va una mica en aquesta línia, la Bordeta, el diputat la Bordeta, cantant i escriptor i polític durant dos períodes de legislatura, que diria jo, davant ser la mierda, no?
I tant.
I aleshores segueix el Mujica dient, diu, perquè per més diners que tinguin, i es refereix a aquests dos mil milionaris, que es moriran com qualsevol altra persona. I no és Déu, per tant, qui castiga els homes, són nosaltres, amb avarícia i la insensibilitat davant el sofriment dels altres, i explotem la terra d'una forma insana. Bé, doncs aquestes són les tres referències que volia fer en relació al debat aquest, que segur que s'està produint i que es produirà en alguns moviments religiosos i en la radicalitat d'allò de sempre veure el càstig de Déu en les grans desgràcies humanes i oblidant el principi del lliure albir, és a dir, que la Terra som els administradors de la Terra, i que si la Terra està malalta, la culpa no és de l'amo, sinó del que l'administra en aquell moment.
Respecte a això de les paraules que deies d'en Mujica, me'n recordava, i
I deixeu-me que ho digui, perquè és una pregunta que sempre tindré molt al cap arran de la crisi del 2008. Hem de recordar molts que la crisi del 2008 en aquest país es van regalar, perquè es van regalar 65.000 milions d'euros als bancs. I la meva pregunta és, ara que va una crisi més forta, si els tornarem a veure?
Doncs no els veuràs, a la vista està que no els veuràs. I a part del concepte de banc, que jo, aquí els economistes sempre diuen, bueno, vagin en compte, perquè si els bancs van malament s'enfonsarà tot el país. A mi el que m'escandalitza més com a no expert en economia no està en el concepte de bancs en abstracte, sinó el concepte de retribucions dels directius bancaris.
Correcte.
Aquí sí que escandalitza que haguem posat 65.000, com tu deies, 65.000 milions d'euros i veiem de tant en tant que jubila el president d'un banc o un conseller delegat i diuen que jubilen amb 40 milions d'euros, amb 50 milions en plans de pensions, i això és el que ens escandalitza, sense entrar en el tema fiscal. No entrem en el tema fiscal perquè
que seria un altre,
prou, però és probable que aquests 40, 50, 10 o 100 milions d'euros que tenen quan es jubilen o quan se'n van, no sé per quin premi se'ls hi dona, tinguin un tractament fiscal bastant més favorable que el que tenen els treballadors o els propis pensionistes. És un tema que s'haurà de millorar, Joan. No haurem de parlar.
Més temes que volies posar avui sobre la taula. Atenció als càrtels, eh?
Sí, bé, aquest és un tema que és horrorós. És els càrtels, ja sabeu que són aquestes bandes organitzades a Llatinoamèrica que arriben a infiltrar-se en el propi cor de l'Estat. I ara, doncs, com una de les tantes actuacions més, ens hem assabentat que els càrtels, un nou que es diu Càrtel de Jalisco Nueva Generación, arriba a amenaçar a l'Església Catòlica. I, de fet, l'amenacen dient que l'Església s'ha d'alinear, diuen, i reconèixer en aquest càrtel com a amo del territori. I llavors hi diuen que si és així, hi haurà pau a l'àrea i que, en cas contrari, la sang fluirà a la comunitat. Tot això amb amenaces personalitzades a la persona dels capellans d'aquestes diòcesis i de les seves pròpies famílies. Bé, és la intimidació habitual i el pitjor, algú pensaria, bé, s'ha de conviure amb la realitat. Jo crec que el pitjor que s'ha de fer en aquests casos, malgrat reconèixer l'enorme mèrit d'aquests capellans, d'aquestes persones vinculades a l'Església, que viuen en aquest espai, és molt còmode des d'aquí dir, escolta, no hi sigueu, no, amb aquest grup, no hi parleu, però jo crec que és millor no fer-ho. Penseu que els càrtels en aquest moment, els que hagin tingut l'oportunitat de viatjar en aquests països veuran que són països, molts d'ells, no tots, que la natura és rica i els mitjans que podrien tenir són grans, i un dels elements dels quals no aconsegueixen sortir d'aquest àmbit de pobresa és justament per l'existència d'aquestes bandes organitzades. Per tant, resistència davant d'aquest fet i tota la nostra força cap a aquests sacerdots de Mèxic amenaçats pels càrtels.
I també volies treure a col·lació les ecoparròquies. N'acabem de parlar, de fet, amb la xarxa de parròquies ecosolidàries des d'aquest programa, arrel d'aquest impuls de missatges en clau de conversió ecològica que anirem escoltant també a través de Radio Estel cada dia amb el lema Laudato Si cada dia.
Doncs aleshores, deixem-ho i parlem del que diuen el Robin Hood del Vaticà.
Vinga, si vols fer un apunt pots fer-lo, també, Àngel. Deia, si vols fer un apunt fes-lo també,
No, el faig perquè segur que ho han explicat molt millor que jo. I per tant, si no podem aportar res, doncs més val que no. No, doncs parlem del Robin Hood, aquest que li diu, ja dic el nom, a mi no m'agrada gens, però és el cardenal polac Konrad Krajewski.
Sí.
Que és el cap de la moïneria apostòlica, eh?
Sí, senyor.
I aleshores, en fi, és el que remena, diguem-ne, els calés que el Vaticà dedica a l'almoïna, justament. Aquest home es va fer famós fa un parell d'anys perquè ell es va empipar, perquè hi havia un edifici a Roma on vivien 500 persones, sí, l'edifici ocupat clàssic, no? Immigrants, sense sostre, i aleshores l'amo d'aquest edifici, que era un banc, els hi va tallar la corrent elèctrica i ell mateix es va personant allà i va ser el que, diguem, va fer moure els comptadors directament per recuperar la corrent elèctrica, no? Bé, doncs a mi el que m'ha agradat i m'ha sorprès també, i per això ho vull compartir, és que ara ha estat ajudant a un grup de dones trans. Uh-huh. De dones trans, llatinoamericanes, la major part d'elles, argentines, bona part també d'elles, que es van posar en contacte amb el rector d'una parròquia d'allà, una parròquia que es diu Beata Virgen Immaculada, i li van manifestar que està d'ençà del coronavirus, igual que ha passat amb moltes prostitutes, doncs el no tenir o tenir més dificultats de clientela, diguem-ne, van quedar, diguem-ne, sense la possibilitat ni de menjar, i per tant va ser aquest capellà el que els va fer el primer ajut, es va adreçar al cardenal, i aleshores doncs el cardenal, sense caure-li la cara, allò, per segons quines viateries de vergonya, doncs bé, ha dit que és un treball ordinari, de donar ajuda a tothom qui ho necessita, i s'han adreçat, diguem-ne, al capellà, i aquest, doncs, els estan ajudant en aquest període, diguem-ne, de falta de clientela. Sí. Cal dir que alguna d'aquestes persones trans són molt creients, Ja sabeu, aquestes teòriques paradoxes per la gent ben pensant, que som...
Que no tenen per què ser-ho,
I sí, i viuen, tot i que viuen al marge de la societat, doncs van a la parròquia, demanen al rector que beneixi les imatges... o a vegades intenten quedar-se a l'església una mica apartades, però per pregar. Doncs, escolta, a mi m'agrada aquesta església evangèlica, Joan, m'agrada.
Àngel Miret, moltíssimes gràcies. Segueixes confinat,
Segueixo confinat i esperant de tornar-vos a veure ben aviat aquí a l'estudi.
I tant, que tenim ganes de veure't i d'escoltar-te des dels micròfons dels estudis de Ràdio Estel. Mentrestant, ho seguirem fent, però escoltant-te des de casa. Àngel, cuida't molt, moltíssimes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau. Cinc minuts i ja arribarem a 3:15 del matí, a aquesta hora que volem seguir escoltant bona música. Ja ho sabeu, aquesta emissora, estem enamorats del món musical, i com a món musical, de goll de gom, a cop de rock, va triomfar amb cançons com aquesta, El tren de mitjanit.
Sobre el tren de mitjanit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis en les seves parets. Molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. Prou amb somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em lliga el cor. Hi ha sirenes que estan cantant la llegenda d'un vell mariner. Molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Si ets fràtic i estàs espantat, si vius als núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar al tren de mitjanit.
N'he conegut molts com tu i jo, és bo saber que no estem sols, això és bo. No sempre s'està de sort, no sempre trobaràs el mar darrere. Cada dia en algun lloc puja el temps.
Ràdio Estel. Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a l'investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
A primera hora, amb Joan Trias.
I aquesta hora, quan passant, de fet, estem a punt d'arribar a 9:15 del matí, anem cap a l'entrevista. I és que amb motiu de la crisi del coronavirus, Mans Unides ha obert un compte d'emergència per respondre a les peticions d'ajuda que està rebent des de la majoria dels gairebé 60 països en els quals treballa. L'ONG de l'Església ha destinat ja més de 700.000 euros del seu fons a projectes per reduir les conseqüències que la pandèmia de coronavirus està tenint entre els més desafavorits. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Mireia Engerri. Ella és delegada de Mans Unides a Catalunya. Mireia Engerri, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm ser clar i directe, eh? La situació mundial és crítica?
Molt crítica, molt crítica. Aquesta crisi deixa al descobert unes febleses que ja existien i ens posa tots en situació vulnerable i prenem més consciència del que està passant.
Quina resposta esteu donant des de Mans Unides en el que està passant?
Bé, com ja sabeu, les mesures de confinament decretades pels diferents governs de la major part dels països han provocat que milions de persones quedessin atrapades en aquestes barriades que es generen al voltant de les grans ciutats de tots els països del món, no? Uh-huh. En aquestes barriades les persones viuen en condicions molt precàries, normalment amb espais molt reduïts i hi ha moltes persones dintre de cada habitatge. Clar, se les impedeix de sortir a buscar el suport que necessiten ells cada dia per guanyar-se la vida, moltes vegades en mercats informals a l'aire lliure, que ara estan prohibits. I aleshores en aquests barris doncs la violència comença a deixar-se sentir als carrers, la fam sobretot, perquè ells viuen el dia, no? I no tenen la manera d'aconseguir menjar. Molts països de tercer món ara estan més preocupats per què passaran més que no pel Covid.
Tot i que estiguin preocupats més pel després que pel Covid, sí que vull treure a col·lació perquè ho llegíem avui a l'informatiu, i és que l'Organització Mundial de la Salut ha demanat als països augmentar dràsticament les inversions en sabó, aigua i desinfectants. I ho fa perquè en siguem conscients tots plegats de que hi ha països que no només no tenen aigua potable, sinó que no tenen aigua. I estem parlant d'una situació en la que es demana molta aigua per allò de rentar-se les mans cada dia.
Sí, sí. Això va ser el primer pensament que em va creuar pel cap quan va començar la crisi de la pandèmia. Uh-huh. Ens van dir, sobretot, la manera més bona de lluitar contra aquest virus és que ens rentem les mans amb aigua i sabó. De seguida vaig pensar, però per favor, com us ho faran si no tenen aigua potable i menys sabó? Estem parlant de béns que són un luxe per ells, no? Com s'ho faran si és aquesta la... Ja no parlem de les mascaretes, que això també ha sigut un altre tema. Mm. Però sí, sí, és terrible pensar que la teva arma més potent contra un virus és l'aigua i el sabó i hi ha milions de persones que no tenen accés. Mm. Milions, vull dir, mil milions de persones, És molt.
Entenc que té alguna relació als països més afectats, diguem-ne, amb els que tenen la sanitat més precària, o no té per què?
Sí, sí, està clar que països amb sanitat precària doncs seran estaran molt menys preparats per lluitar contra aquesta crisi, però és que tot és un conjunt de situacions, no? Perquè en aquests països no hi ha prou hospitals, no hi ha prou metges, no hi ha prou infermeres, no arriben els medicaments, llavors no es pot combatre amb igualtat de condicions aquest virus, està clar. Tampoc poden monitoritzar, perquè una cosa que a nosaltres al primer món ens ha afectat molt és veure tan de prop com monitoritzem l'evolució d'aquest virus en els diferents països, no? I més casos, més infectats, més morts aquí, allà, rànquing de països. I en aquests països en els que estem parlant nosaltres, malauradament, no tenen ni les eines per comptabilitzar tots aquests casos, per fer proves i, per tant, les estadístiques aquestes que s'estan publicant quan parlen de països de tercer món, posem-les entre cometes, no? Jo crec que el virus està fent més mal del que ens arriba, no? Les xifres ens diuen.
Fixeu-vos, portem 5 minuts de xerrada amb mans unides i ja ha sortit falta d'aliments, per tant, fam, falta d'aigua, falta de mascaretes, sanitat precària. I és per tot plegat que Mans Unides hi ha destinat una quantitat ingent, com són 700.000 euros dels seus fons, a projectes per reduir les conseqüències d'aquesta pandèmia. Teniu calculat el que faria falta per acabar amb tot plegat?
El càlcul numèric no s'ha fet.
Jo crec que aquest tuf que sí que, ha estat molt...
El càlcul que sí que s'ha fet ja fa molt de temps és que hi ha 821 milions de persones que passen fam avui al món i amb els aliments, amb la quantitat d'aliments que produïm al món, cap d'aquestes persones hauria de passar fam. Això vol dir, això en quant a aliments, en quant a sanitat i recursos econòmics mal repartits, doncs podríem dir el mateix. És a dir, els països rics, poques persones dintre els països rics atesoren la majoria dels diners que hi ha al món. I amb una repartició més justa i més igualitària d'aquests fons econòmics es podria crear una millor sanitat, una millor educació per aquests països que tant ho necessiten.
Ara em deia Digui'm. Sí. Digui'm, senyora Angerri.
No, dic perquè es necessiten hospitals i medicaments, però també es necessiten metges i infermeres que s'han de formar. És a dir, i formar un metge i una infermera no és tan ràpid, no? És tot una bola que és molt grossa i que s'ha d'anar desfent. Jo crec que si una cosa té bona la crisi del coronavirus és que ens ha despertat consciència. I jo vull pensar que fer-nos a nosaltres vulnerables, que ho tenim tot controlat, ha despertat en nosaltres la solidaritat, sobretot ho estem veient cada dia amb els que tenim al costat, però també amb els que tenim més lluny i que són realment els que més pateixen.
Em deia, els països rics s'hi han d'implicar. Els estats estan donant resposta?
De moment, cadascú s'està mirant el seu problema, no? Cada estat està treballant dintre del seu territori. És veritat que la ONU fa una crida a tractar aquest tema d'una manera global, però fins que no s'estabilitzi la situació al primer món, no serem capaços de donar una resposta realment global a aquesta crisi, oi? Cada estat primer vetlla pels seus ciutadans i després és capaç d'aixecar la mirada més lluny. Però com a individus, nosaltres sí que podem fer coses. I penseu que una petita aportació nostra, perquè ara no estem anant a fer cafès ni estem anant a prendre un vermut amb els amics, una petita aportació de la que abans dirigíem això, dirigida al tercer món, canvia vides, salva vides. perquè bueno, amb els nostres projectes ara de Mans Unides estem bàsicament comprant aliments de primera necessitat, aigua neta i sabó, estem comprant equips de protecció individual. Penseu que molts dels països en els que treballem ja no queden llits lliures a les UCIs. Les persones d'aquests països que són riques ja els han, ja han comprat, ja han acaparat aquests pocs llits d'UCIs que hi ha, no? Per tant, la feina a fer és gran, molt gran. I per poc que fem nosaltres aquí, donant i sent generosos, allà els fruits es multipliquen per Déu.
No sé si se n'han adonat o si és una situació real, senyora Angerré, des de Mans Unides, que cal una campanya, i per tant hi estan dedicant molts més esforços a una campanya més visible que mai, per dir-ho d'alguna manera, perquè, com deia, potser els estats més rics ens estem mirant tots una mica més al melic.
Sí, és així. És així. Jo crec que la ONU farà una bona feina en aquest sentit. Tots hem sentit a parlar ja fa molts anys dels objectius de desenvolupament sostenible promoguts per la ONU, i crec que una pandèmia com el Covid posa de manifest que tots i tot està interconnectat en aquest món en el que vivim. Nosaltres només som hostes d'un planeta que el que hauríem de fer és administrar bé per deixar-lo millor encara a les generacions futures que han de venir, i que no hi ha gaires fronteres. El Covid no en veu cap de frontera, no? És el mateix planeta en el que vivim, i per tant una solució global és la solució, no deixar ningú enrere.
Jo crec que és la pregunta clau de tot plegat. Com podem ajudar nosaltres?
Home, doncs, des de Mans Unides hem engegat la setmana passada una campanya d'emergència, i a través de la nostra web, de la nostra plataforma mansunides.org, trobareu la manera de fer una petita transferència, un verse, un bizum, i enviar aquests diners que tant es necessiten en aquests projectes arreu del món. A Àfrica, sobretot, estem abocant-hi molts esforços. A l'Àsia també, Índia està patint moltíssim, i Amèrica Llatina també, Guatemala, Colòmbia. Hi ha molts països, molts projectes per engegar en un moment com aquest.
Mireia Angerri, delegada de Mans Unides a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Sort i força. Un abraçant gran.
Gràcies.
I com cada dia cap a aquesta hora, quan anem arribant cap a les 10 del matí, Berta Saganell, que ens porta l'agenda online.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Radio Estel. Avui us portem una gran notícia, i és que demà dimecres la comunitat de monges benedictines del monestir de Sant Pere de les Pueles celebra 1.075 anys de la consagració de l'església d'aquest monestir. I precisament demà dimecres 6 de maig es compleixen 75 anys de la consagració de l'actual església, que va haver de ser reconstruïda de nou després de la Guerra Civil. Així mateix, des de Radio Estel us proposem que, malgrat el confinament, celebrem igualment la solemnitat de la dedicació de les monges benedictines, tenint-les presents en els nostres pensaments i donant gràcies a Déu. I us portem també més coses per avui dimarts. Us proposem els diàlegs organitzats per la Pastoral Blanquerna. Avui a les 5 de la tarda, Carme Vila ens parlarà sobre la pandèmia des del personal sanitari. No et perdis aquests diàlegs, que ofereixen assessorament gratuït. Entra al web blanquerna.edu i a l'apartat de notícies podràs accedir a l'enllaç per assistir als diàlegs. I encara més coses, et convidem a que escoltis per les xarxes socials el concert que l'equip de Liceu va fer per donar un raig d'esperança en aquest temps de confinament. Ni més ni menys que l'àrea No som dorma de l'Òpera Turandot. Ves al YouTube del Liceu i busca L'hora de vèncer, i emocionat amb un No som dorma interpretat per 142 artistes de l'Orquestra Simfònica, el cor del Gran Teatre del Liceu i la direcció musical del mestre Josep Pons. Recorda, busca L'hora de vèncer al YouTube del Liceu i gaudeix de la bona música.
No us perdeu, per cert, com deia Berta Sacanella, aquest Nessun un Dorma que podeu trobar a la pàgina web del Liceu, que val molt i molt la pena, fet per tots els cantaires de l'òpera del Liceu i tots els músics de l'òpera del Liceu. Minut i mig i arribarem a les 10 del matí. Deixa'm recordar-te el que podrem gaudir avui a Ràdio Estel. A partir de les 10, ara mateix Sergi Mas ja ha preparat els estudis de Ràdio Estel perquè avui entrevista l'humorista televisiu del programa L'Hormiguero, El Monaguillo. A partir de les 11, oh Déu meu, en Miquel Murga, es troben a la recerca avui de les 10 platges del món que més us atrauen, perquè si no hi podem anar de moment, podem somiar-hi. A 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Sapigueu que podeu trucar ja des de casa al 93-409-2770 per participar-hi. A les 6 de la tarda, al Mirador de l'Actualitat, amb aquest format adaptat al confinament. A 7:15 del vespre, missa des de la catedral, com cada dia, Ràdio Estel al teu costat, oferint-te tota la litúrgia. I a les 8 del vespre, el protagonista, repassem i recollim aquella entrevista que vam fer amb un senyor Planelles, arcabisbe de Tarragona. Tot plegat en un dia com avui, que ho podràs escoltar a la teva ràdio, a Ràdio Estel. Nosaltres hi tornem demà, a les 8 del matí. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. Ara Mercè Regà, que ens porta tota la informació. Adéu-siau.